Benvinguts. És un goig veure la sala tan plena, però no n'hi ha per menys. Tenir a les Tres Enfocades és, de veritat, un gran plaer i un luxe per nosaltres. Sabeu que el cicle gira entorn de l'aportació jueva a la idea i a la construcció de la idea d'Europa, i a Teresa Forcades li hem demanat que ens parlés de Simone Weil. De fet, és un dels seus temes d'investigació, de recerca. El seu darrer llibre gira a l'entorn d'aquesta pensadora, filòsofa d'origen jueu i de mística cristiana. Deixa'm-ho així, ho explicaràs molt millor tu. En fi, jo deixo ja, passo la paraula a la Teresa Forcades. Recordeu, sisplau, que per nosaltres és molt, molt interessant que ens respongueu l'enquesta, que ens deixeu l'enquesta a la sortida i que tingueu en compte que la propera conferència la teniu anunciada també en el full que us he passat, que serà el dia 22 de març i que tindrem el plaer d'escoltar a la Fina Virolés parlant-nos altre cop d'Anna Arendt. Les dues grans pensadores que ocupen aquest cicle són precisament Simone Weil i Anna Arendt. Avui doncs estem en Simone Weil a través de Teresa Forcades. Moltes gràcies.
Gràcies. Va bé, sí, m'aixeco.
Sí, va bé, com tu vulguis.
Perquè veig que si no us ve. Sí, no, microfon, però se sent bé.
Així es va.
Ara tampoc? Ara una mica?
No.
No gaire, oi?
No ens funcionava.
El millor amb el micròfon.
Espera.
Doncs gràcies per aquesta presentació i gràcies doncs, per haver vingut avui. Escoltar un parell d'idees només, perquè no tindrem temps de més, d'aquesta gran filòsofa, Simone Weil. La Sílvia pronunciava Weil, jo pronuncio Weil, tot i que l'origen és alemany. No, l'origen és alemany, per tant hauria de ser Weil, però la família, quan vam anar a viure a França, doncs ho pronunciaven Weil, per tant ella és Simone Weil. I, com deia, només un parell d'idees que m'han demanat també en aquest cicle que fossin sobre el pensament polític. Per tant, ara quan ha fet la introducció, i he sentit això de la mística cristiana i ja me n'hi anava jo. Començo a parlar d'això i estic feliç durant una hora. Però de fet, com em veu demanar, era aquest aspecte polític, sobretot perquè entenc que aquest cicle de conferències està orientat en aquesta construcció d'Europa, ara no hauríem de dir reconstrucció, aquesta Europa en crisi. Quina és l'aportació d'alguns dels màxims pensadors dins del judaïsme? I jo entenc també per intentar fer-ne doncs, potser una aplicació avui, almenys és. El que tinc previst és en quatre parts. La primera part serà parlar de la noció d'opressió per la funció, que és una noció original de Simone Weil, em sembla molt important de desenvolupar-la. La segona part serà parlar de la noció d'arrelament, una altra de les nocions centrals en aquesta pensadora. I la tercera part serà dir alguna cosa sobre el caràcter jueu o no, fins a quin punt ve d'una família jueva, està clar, però doncs no és precisament Simone Weil algú que parli explícitament des del judaïsme. Llavors em sembla important dintre del cicle d'aquestes doncs, conferències dir alguna cosa sobre la relació amb el judaïsme de Simone Weil. I per últim, la quarta part doncs, serà aquesta, perquè em sembla rellevant aquest pensament per la construcció o reconstrucció de l'Europa d'avui. Per tant, començo com amb una prèvia molt breu, perquè si no no tindria temps, de biografia d'aquesta autora, de Simone Weil. Simone Weil té una vida curta però intensa. Ella, de fet, admira l'ideal grec de virtut i és aquesta arete grega que es caracteritza doncs, per no aspirar a viure molt, sinó viure a ple cor. I ella és un bon exemple d'això, viu només 34 anys. Mor com encara falta un any per l'acabament de la Segona Guerra Mundial, neix el 1909 a París, d'una família jueva assimilada, per tant ella no té una educació explícitament jueva, tot i que després ja parlaré d'això, hi ha una àvia que és molt creient i al final em faré referència, però el pare és un metge, la mare és una dona de gran intel·ligència i de també grans aptituds artístiques, neix, com dic, 1909 i mor 1943. No mor a París, que és la seva ciutat natal, sinó que mor a Londres perquè està formant part del que seria aquest govern a l'exili de Gaulle en el moment en què la resistència francesa doncs, suposa en l'abans avenç del nacionalsocialisme a França i el govern a l'exili doncs, dona suport i prepara ja el 43, ja de fet es veu que al final de la guerra, doncs no, 44, que és quan mor, 43, perdó, que no és precisament que el guanyarà Hitler. Una vida curta, caracteritzada per l'estudi de la filosofia i pel compromís amb la justícia social. Fa la seva tesi doctoral sobre Descartes i va, com que estudia a l'Escola Normal Superior, té un compromís, com tots els egressats d'aquesta escola, per fer classes durant 10 anys en els instituts. Per tant, ella fa de professora d'institut de filosofia i també interromp aquesta docència en dues ocasions, una és per anar a fer d'obrera a la fàbrica de la Renault i amb altres, diríem, fàbriques passa per tres, i una altra és quan va a la Guerra Civil Espanyola, que s'allista i va a la columna d'Urruti, està en el front d'Aragó, tot i que només una setmana, perquè és una mica, és d'una gran intel·ligència, però d'una notable ineptesa manual. Llavors el que li passa és que posa el peu dintre d'una olla bullent i es el crema, llavors ha de tornar. Per tant, és també molt breu la seva experiència, però ens ha deixat uns testimonis escrits que continuen, crec, sent vàlids i poc valorats o estudiats fins al dia d'avui. Perquè ella, si alguna cosa la característica, és aquesta capacitat de no de prendre partit per la justícia, però no d'una forma que diríem en negatiu partidista. Per tant, té els ulls oberts, es compromet fins a exposar la pròpia vida amb aquest republicanisme i amb aquesta columna d'Urruti, però també ens sap dir doncs, els aspectes que li sembla que són criticables i tampoc són pocs. Bé, doncs això, com us deia, una llapissada ràpida i no vull deixar aquestes experiències místiques a les quals la Sílvia ha fet referència i que, de fet, conformen en els últims anys de la seva vida el centre del seu pensament. La seva experiència inesperada de Jesús, primer en un poblet de Portugal, quan veu en una Setmana Santa, després de l'experiència de fàbrica, quan ella està en un moment personalment, especialment baix i difícil, sent aquests cants d'aquestes dones d'un poblet de Portugal, i ella sent una experiència interior que per primera vegada la fa pensar que si el cristianisme és la religió dels pobres i dels esclaus, doncs és la meva, perquè és com se sentia. Després, Assís té una segona experiència, Solen una tercera, però això no el desenrotllaré ara. Vaig, doncs, per aquesta primera noció, que us deia que és la noció de la opressió per la funció. Aquesta és una noció que Albert Camus, que és el primer que publica les obres de Simone Weil després de la seva mort, i que en concret aquesta obra de l'arrelament, en fa un pròleg, i en aquest pròleg diu que el futur d'Europa, o millor que Europa, no té futur si no és tenint en compte el que Simone Weil ha especificat en la seva obra de l'arrelament i també en concret amb aquesta noció d'opressió per la funció. Per això m'ha semblat escaient doncs, començar amb això. D'opressió, de manca de llibertat, n'hi ha, òbviament, de molts tipus i potser la més coneguda o més òbvia és l'opressió per la violència, per la força. Ara vinc d'aparcar aquí en una plaça nova que teniu que es diu de l'octubre. Ho expliqui gaire això. És una violència coneguda que practiquen els nens i els germanets l'un amb l'altre i que caïn i abel a la Bíblia ja comencen amb això. Per tant, es pot oprimir a través de la violència, és obvi. La violència directa és la font, potser, com deia, més primigènia d'opressió. També en coneixem una altra d'opressió, que seria l'opressió econòmica. Aquesta és una opressió que no necessita el cop de porra directa perquè s'admet a través d'una estructura que desposseeix, una estructura que exclou la violència, per tant, i l'opressió a nivell econòmic. Però n'hi ha una altra, que com deia, Simone Weil va ser pionera en identificar, i és aquesta opressió per la funció. Però abans de poder-vos comentar en què consisteix aquesta opressió per la funció, he de fer un parell de comentaris sobre la noció de llibertat. Que si parlem d'opressió, què és això que estem oprimint? Estem oprimint la llibertat de les persones. Com la concep Simone Weil, la llibertat, com a filòsofa? Què és per ella la llibertat? Simone Weil deixa clar que li sembla una idea pueril i infantil pensar la llibertat com normalment potser l'acostumem a pensar, que és la correspondència entre el meu desig i la seva realització. Això de el que fa el que vol és lliure. Per tant, si fas el que vols és que fas allò que desitges. Aquesta correspondència entre allò que desitjo, allò que vull i allò que faig, o la realitat, aquesta és, per Simone Weil, una noció pueril, infantil, superficial de llibertat. Per ella la llibertat No, és la correspondència entre el meu desig i el seu acompliment, perquè, parèntesi, el desig per definició i per natura és il·limitat, i per tant, què significaria lligar la meva noció de llibertat en aquesta realització d'un desig que per definició pot portar a desitjar la lluna? Literalment, jo puc desitjar volar, jo puc desitjar estar a tres llocs al mateix temps, i és dolent això? És el desig el que he de reprimir perquè el pugui realitzar? No. Diu Simone Weil i Bella, doncs, del pensament, el desig no el tenim per reprimir-lo, el desig el tenim per una altra funció, el desig. I aquesta capacitat de somiar i aquesta capacitat de deixar volar el desig i la imaginació té un lloc en el que és l'estructura més profunda de la persona. No es tracta de reprimir el desig perquè es pugui correspondre amb la realitat. Es tracta de, segons Simone Weil, canviar l'orientació de la mirada per descobrir quin és el locus, el lloc autèntic de la llibertat. I aquest lloc és, per Simone Weil, la correspondència entre el que penso i el que faig. És a dir, la coherència. Això és una altra cosa. La correspondència entre el que penso i el que faig no ens porta, com podria semblar, en una antropologia de tipus intel·lectualista o de tipus fins i tot contrari a l'emoció o al cos. En absolut, quan dic el que penso, si voleu que ho digui millor, podria dir el que entenc, el que comprenc. I el cor també se'n sap de comprendre. La realitat no la comprenc, no la copso només a través del pensament en un sentit intel·lectualista racional. No és un racionalisme el que defensa Simone Weil. Però sí que és aquesta noció de llibertat que té a veure amb la realitat i com jo m'enfronto amb aquesta realitat. Les meves capacitats de percebre la realitat, allò que jo copso de la realitat i allò que faig un cop l'he copsat, si hi ha correspondència entre allò que entenc que he de fer i allò que faig, aquí hi ha llibertat, aquí hi ha plenitud de la persona. I per tant, aquesta noció de Simone Weil, òbviament, és compatible amb una noció de manca de llibertat, d'opressió, perquè jo puc veure que el que em correspon fer és una cosa i a mi se'm pot evitar des de fora que això ho faci. Jo puc creure que el que he de fer és anar a comprometre'm, ajudar a fer una sèrie d'accions i des de fora, com deia, per la violència física directa, econòmica o aquesta de la que us parlaré ara, se'm pot evitar que això ho pugui portar a la pràctica. Per tant, és una noció que ens ajuda a entendre com podem pensar aquesta opressió, no només a nivell personal, que seria evidentment el de l'incoherència amb aquesta manera d'actuar o obligació d'actuar a nivell personal en contra del que penso o sento, i l'exemple de Simone Weil és la seva pròpia experiència a la fàbrica Renault. Ella escriu uns quaderns de fàbrica que recomano de llegir perquè són, no?, com punyents i d'una immediatesa que refereix fins avui. Ella diu que és obvi que després de treballar a la fàbrica durant 16 hores seguides, no hi ha, ella ha perdut la capacitat de pensar, de raonar, les ganes, sobretot, però fins i tot la capacitat. Però no és això només, sinó que durant aquestes 16 hores de fàbrica, ella s'adona que el fet de pensar és un detriment per la feina que està fent. Que amb ella, i sobretot, i això ho assenyala explícitament, a les dones, a les fàbriques se'ls dona aquest tipus de treballs per als quals pensar i sentir és una van detriment de la feina. I per tant has d'aprendre a minimitzar i, si pots, eliminar la teva capacitat de pensar i la teva capacitat de sentir. Perquè si estàs en una línia, com estava bé ella, d'assemblatge, a la qual et paguen per la velocitat amb què estàs treballant, si tu penses, el que sigui que pensem tots i durant el dia et passen tantes coses pel cap, tu et distreus. I si sents, tu et distreus. I per tant el que has de fer és robotitzar-te al màxim possible. Per què? Doncs perquè així és com aconseguiràs almenys portar un sol a casa que faci que no es mogui de cara a la família. Per tant, aquesta experiència directa del que és la despersonalització, d'aquest no poder pensar i no poder sentir en el lloc de feina, per ella és l'opressió obrera, radica aquí, i no, tot i que ella té, no?, les seves també valoracions del treball de Marx i la seva interacció amb el pensament marxista, però també li fa una crítica molt clara, i la crítica més clara és que el problema principal no és qui té diríem, la possessió o la propietat dels mitjans de producció. El problema més clar és si en la feina i en la societat a l'engròs aquesta capacitat humana bàsica de pensar i sentir té lloc o no té lloc. Si tu la teva feina pots fer servir la teva capacitat humana de pensar i sentir, o si precisament a la feina se't demana que això ho deixis aparcat com si fos possible sense despersonalitzar-te. Aquesta correspondència entre pensar i actuar la porta pell a nivell social i ens diu que a nivell social la societat opressora és aquella en la qual hi ha una separació entre els que prenen decisions i els que les han d'executar. Així de senzill. Igual que la fàbrica, igual que qualsevol àmbit laboral. Si uns són els que prenen decisions i uns altres són els que les han d'executar, hem separat allò que, segons la seva antropologia, constitueix el locus de la llibertat, que és el pensar i l'actuar. Aquest lligam que hi ha entre el meu pensar i el meu actuar no és només per contemplació individual, és com a principi d'organització social, principi d'organització laboral, principi d'organització política. Jo observo en la nostra societat que en el segle XXI potser ens pensem que anem creixent en llibertat a nivell social, que anem aprofundint aquesta noció de llibertat personal, però observo un fenomen que és quan jo era petita i ara en tinc 51 anys. Els metges, per exemple, o els mestres, per exemple, estaven, el que en diem les professions liberals, en contrast amb les professions que anomenem assalariades o amb el treball obrer, sobretot, estaven organitzats d'una forma autogestionada. Això què vol dir? Doncs que a les escoles era típic, i ja em direu si aquí a Girona també, però suposo que era el cas, típic que el director o la directora d'escola fos un dels professors, que de forma rotativa, aquest any t'ha tocat a tu. Tu fas de director o de directora i més aviat, uf, quin pal m'ha tocat, perquè l'educació no la tinc de dirigir, l'educació la tinc de mestre. Però bueno, ja algú ho ha de fer, doncs d'acord, jo coordino durant un any i sé que al cap d'un any tornaré a formar part de l'equip de professors i per tant guardaré prou de prendre segons quines decisions, perquè me les hauré d'aplicar a mi mateixa, no? Això era, penso, esteu d'acord, com habitual. A nivell de metges, igualment, els directors de l'hospital, ja us dic que no fa bastants anys, també típicament eren un dels metges en exercici que li tocava fer aquesta labor de direcció durant un període, potser d'un any, i després, evidentment, es tornava a reincorporar. Ara no és així. Ara tenim una cosa que, fins i tot hi ha gent, i em permeteu la broma, i si hi ha algú que ho estigui fent, que no s'ho prengui personalment, però fins i tot hi ha facultats per persones que no tenen vocació de metge o de mestre o qualsevol altra cosa, sinó vocació de dir als altres el que han de fer. No? N'hi ha facultats aquestes. Això és una aberració. Ja, permeteu-me. És a dir, com és que hem normalitzat una cosa que fins fa no tant no tenia res de normal? Què significa que la nostra societat anem acceptant aquesta separació de facto entre qui pren decisions i qui les ha d'executar? Com és que no percebem el que per Simone Weil seria la forma típica del segle XX, ara podem dir del segle XXI, d'opressió? L'opressió per la funció significa exactament això. La seva noció d'opressió per la funció és que n'hi ha uns que decideixen, uns altres que executen. I aquesta és la crítica de Simone Weil al totalitarisme soviètic. Era, bueno, ara t'estàs avançant perquè la crítica al totalitarisme ve més tard. Doncs Simone Weil és la pionera de la crítica al totalitarisme. Ella, com a persona d'esquerres i vinculada a les lluites obreres, però ella ja des del principi, ja als anys 30, perquè, com sabeu, mora molt aviat, perquè abans que fa Arendt, la qual jo crec, potser en Fina Virolés en parlarà, que també té una influència de Simone Weil, ella critica el règim de la Unió Soviètica de totalitari, com igual que està criticant aquesta pujada del hitlerisme a Alemanya. I precisament ho pot fer i avançar aquesta noció de totalitarisme per la seva noció d'opressió per la funció. Què significa que hi hagi una casta de buròcrates o una casta de funcionaris que prenguin decisions i llavors una massa de gent que han d'actuar o viure d'acord amb aquestes decisions? Com es pot anomenar estat obrer, diu ella, com es pot anomenar lliure, un estat on aquesta separació és màxima? Això, que Simone Weil veu tan clar i que nosaltres podem veure amb la perspectiva que ens donen els anys avui tan clar de la Unió Soviètica, ho veiem de lo nostre. Ho veiem de què està passant en el nostre entorn. I penseu en els diferents llocs de treball. Jo, com sabeu, he estudiat Medicina, però ara no l'exerceixo, però sí que tinc companyes i companys que fan el peu del canó, diguéssim, i estan una mica desesperats per aquesta, diguéssim, paulatina, com distància entre la presa de decisions i l'execució de les decisions que es prenen, entre el lloc on es dirigeix i el lloc on s'és dirigit. I aquesta, diguéssim, és una primera observació que em sembla important, però que m'agradarà aplicar també en el nivell polític, però això en la quarta part que us he anunciat. Noció de l'opressió per la funció i el verb camí, i en els anys 50, que és quan publica aquesta obra de Simon Weil, l'arrelament, anunciant o avisant-nos que si aquesta noció no la comprenem bé i si aquesta noció no la, la situem al centre de la nostra anàlisi política i antropològica també, aquest futur de l'Europa lliure anirà per un camí que no ens agradarà. Aquesta és la primera, diríem, constatació. Al costat d'això, Simon Weil desenrola una altra noció, que és aquesta noció d'arrelament. I aquesta noció em sembla especialment important perquè ve a dir-nos que el pitjor, la pitjor violència que se li pot fer a una persona, i està pensant, perquè també és pionera en el pensament anticolonial, quan ella parla, per exemple, critica com França, que en aquest moment és la potència colonial que està al Vietnam, tracta en els vietnamites, i quan parla de la forma com hi pot haver un govern d'esquerres com hi ha a França i al mateix temps no donar-se'n de què significa aquesta explotació dels vietnamites i aquesta violència que es fa, diu també, en els habitants de les illes polinèsies, quan se'ls fa aprendre en llibres que estan impresos a París, els nostres avantpassats eren rossos i tenien els ulls blaus. Què significa per un nen de la Polinèsia aprendre que els meus avantpassats eren rossos i tenien els ulls blaus? Què significa el que els imperis, una altra crítica de Weil, fan consistentment, que és arrencar a les persones, desarrelar a les persones de la seva llengua, de la seva tradició, de la seva història? Aquesta és la condició indispensable perquè el règim totalitari pugui després actuar i pugui esclafar l'individu. Això, més endavant, Hannah Arendt, en el seu llibre Els orígens del totalitarisme, ens dirà que abans de poder oprimir l'individu, el règim totalitari ha de fer una altra cosa, sense la qual no serà possible de vèncer aquest individu. I el que ha de fer primer el règim totalitari és aïllar-lo, és individualitzar-lo, separar-lo, és convertir els seus lligams socials en lligams de mer interès. Per què? Et sents part d'un col·lectiu, part d'una ciutat, perquè et convé, perquè t'interessa. T'interessa personalment. Si això és tot el teu lligam amb els teus conciutadans, si això és tot el teu lligam amb els que viuen i conviuen amb tu en un mateix espai, territori, nació, després ho aniré aplicant, això és feble. I això pot ser doblegat amb molta facilitat per un règim contrari a la llibertat. Si l'individu, però, té uns lligams forts a nivell d'arrelament, això resisteix l'embat totalitari. Aquesta és Hannah Arendt fent aquesta crítica, dient que primer l'individu s'ha d'aïllar i que això és, diguéssim, allò propi, aquest descohesionar la societat, allò propi dels règims totalitaris. Simon Weil, anticipant-ho, ho anticipa de fet en l'escrit que ja he citat diverses vegades, que es diu Arrelament, i que ella l'escriu en l'any de la seva mort. Ha anat primer, la seva família ha fugit de París cap a Marsella, quan entren els nazis a París. A Marsella també veuen que no hi ha, diríem, suficient protecció, i tenen un germà, que és el gran matemàtic André Weil, Simon Weil, són només noi i noia, la família. El seu germà és un dels matemàtics més importants del segle XX, André Weil, que ja havia emigrat i era professor a Princeton, Estats Units, que és on va ser professor tota la vida. I el germà va enviar els passatges perquè els pares anessin cap als Estats Units. Simon Weil no volia marxar, volia formar part de la resistència francesa, però va creure que el seu deure era acompanyar els pares i aconseguir que estiguessin segurs a Nova York. Per tant, ho va fer un viatge amb els pares fins a Nova York i després va fer una cosa que no sé si és l'única de la història que ho ha fet, però certament que n'hi haurà poques, que és tornar. No? Com això que ha pogut fugir, que ha arribat als Estats Units, doncs ella vol tornar, perquè ella el que vol és doncs, estar amb els que estan resistint aquest avenç del nazisme. Evidentment, li costa molt, perquè qui se li acut i estàs en una circumstància de guerra, sap el caprici, no? De la persona que no valora prou la seva sort, haver pogut fugir de l'horror, però ell insisteix, finalment no pot arribar a París, però arriba a Londres. I a Londres, com ja he avançat, és quan s'uneix en aquesta resistència francesa i li donen tasques de correcció, traducció, amb tots els papers que s'estan produint, preparant ja doncs, aquesta República Francesa posterior a la guerra, perquè doncs, ja s'espera i s'intueix que Hitler no l'avançarà aquesta guerra. Ella té aquestes feines doncs, de suport, però s'adona que els papers que s'estan preparant per aquesta reconstrucció, sobretot a nivell polític i institucional de França, cometen els mateixos errors, segons ella, que doncs, havia comès i que han fet que aquest hitlerisme pugui pujar a Europa. Per tant, es desespera i acaba fent un text, que és un text que proposa després i que de vol doncs, no arriba i que diu que està boja i que no li fan ni cas, que és un text per dir, vigileu, perquè això ho hem d'orientar diferent, perquè si no, no aconseguirem vèncer, diguéssim, aquest perill de totalitarisme a Europa. Tornarà a reneixer, perquè no haurem posat les bases. I aquest llibre és el que també trobareu traduït al català, que es titula L'arrelament. I en aquest llibre de l'arrelament ella comença amb una declaració que en diu Declaració dels deures de l'ésser humà, perquè el que està fent és referència a la famosa Declaració dels Drets Humans de la Revolució Francesa, i està indicant que és un tema que actualment doncs, és força discutit a nivell de filosofia política, està indicant aquesta insuficiència de la noció de dret per fonamentar una Constitució i per fonamentar una convivència. I en lloc de la noció de dret, ella hi vol posar la noció de necessitat. I és obvi que quan fem això, quan en lloc de la noció de dret, no? La Constitució que ha de fer garantir els drets. I això tenim les cartes de drets incloses a la Constitució i després tot un sistema d'institucions i de representativitat política que està orientada a defensar aquests drets. L'única Constitució europea que conec que diu alguna cosa més que la defensa dels drets liberals és actualment la Constitució alemanya. I evidentment ho diu perquè saben d'on venen, no? I han tingut aquest interès en incloure això de l'estat social dintre de la seva Constitució. Però la resta són el que en diem constitucions liberals que entenen l'individu com a tal, com a individu aïllat, i volen defensar els seus drets. I per tant orienten el sistema polític a la defensa dels drets individuals. Simone Weil parla de les necessitats i sent com és obvi, per exemple, la necessitat d'un sostre, d'una llar, si ho mires des del punt de vista de necessitats, és obvi que no hi ha una necessitat de tenir-ne, no diré dues o tres, sinó 300 o 400. L'acumulació de capital, l'acumulació de propietats, l'acumulació de riquesa està protegit per les constitucions actuals perquè tenim una cosa que es diu el dret de propietat. I el dret de propietat està al mateix nivell que el dret a la vida, al mateix nivell que el dret a poder menjar, al mateix nivell que el dret a tenir un sostre. Tenim, i això va ser una discussió a la Revolució Francesa, potent al principi, aquest dret de propietat no es podia incloure al mateix nivell que els altres. Llavors va ser, diguéssim, hi ha modificació dintre del primer període de la Revolució Francesa que va aconseguir introduir el dret a la propietat privada com un dret al mateix nivell que els altres i sense distingir entre propietat que és d'ús i que és necessària per concebre a la persona la seva llibertat individual i propietat, que és una altra cosa. Llavors, Simone Weil, entre moltes altres coses, aquesta noció de propietat la qüestiona i la qüestiona d'una forma directa i clara. Ella, de fet, separa la noció de propietat, ella la defensa, la propietat privada. Creu que la propietat privada és necessària per la llibertat. No, mai la voleu defensar en un sistema estatalista i un sistema on, de fet, sigui l'Estat el qui doncs tingui la propietat de tot, perquè això és el que ella precisament critica d'aquesta nova forma de totalitarisme. Però Simone Weil considera que la propietat ha d'estar vinculada més a, diguéssim, seria el que es coneix com lo de la propietat d'ús. La propietat, creu ella, privada, és necessària per tenir un espai on l'ésser humà, que no és un ésser humà només interioritzat, que és un ésser humà el de l'antropologia de bé, que realitza, es realitza en allò que fa i es realitza en l'acció, aquest ésser humà, segons ella, necessita un espai que pugui dir casa meva. I a casa seva no hi ha d'entrar ningú a dir-li ni de quin color de pintar la paret, ni com ha de posar les coses, ni que s'ha d'anar a una altra casa. La casa pròpia, ella fins i tot hi afegeix, amb això direu, home, això és un ideal molt burgès, doncs jo també estic amb aquest ideal burgès, si és que ho és, la casa i un trosset de terra. Diu, per poder posar una cadireta i que et toqui el sol. O per plantar-hi una tomaquia. Sí, això són exemples concrets que posa, no? Això forma part d'una cosa humana, d'una necessitat humana. És una necessitat, no només menjar, per no morir-te i veure. Òbviament que hi ha unes necessitats bàsiques, però no parlem només de necessitats bàsiques, sinó necessitats que et permeten realitzar-te com a persona. La casa, que puguis dir, és casa meva, i la convido a casa meva. Clar que sí, una casa de cases de portes obertes, però si dius casa meva, no et puc ni convidar i que això tingui sentit. I jo t'obro la porta de casa meva, això és un gest significatiu. Per què? Perquè és casa meva i perquè te'l puc tancar. Aquesta, diríem, la casa, l'hortet, quasi una casa i l'hortet, o mitjà de transport, sigui una bicicleta, un cavall o sigui un cotxe, i quan arriba a la feina, per exemple, la roba, evidentment, però és que això, ja sabeu que hi ha hagut experiments socials i tant de bo no n'haguem de viure cap d'aquests, en els quals l'uniforme, per exemple, també va imposat, no? La forma com tu et cobreixes externament, i bueno, que ho digui jo, que sóc monja i no em vaig fer l'uniforme, però és obvi que això és, bueno, tampoc és el tema d'avui, però això és una cosa que jo puc triar-la, no? Jo no puc, diguéssim, no estic obligada pel fet d'haver nascut en una societat determinada a vestir-me d'una determinada manera. Això seria un altre exemple, però l'exemple on volia anar era l'exemple del lloc de treball, en el qual, com deia, Simon Weil no defensa aquesta propietat de l'Estat, sinó que defensa el que avui en dia coneixem com un sistema de cooperatives. Per tant, el que defensa és que els qui treballen en un lloc tinguin capacitat decisòria sobre allò. De fet, la propietat ja la pot tenir qui vulgui, perquè el que importa és just el contrari del que tenim avui. Avui el que tenim és, per exemple, la titularitat pública de l'aigua. Sí, sí, la gestió de qui és? Qui pren les decisions sobre l'aigua? I a més, de forma, no diré vitalícia, però a vegades 100 anys i mentre hi hagi un canvi de govern que vulgui recuperar això, la feinada que hi ha, no? Per tant, aquesta orientació cap a la propietat i aquest deixar-se prendre la gestió, jo crec que és una altra de les coses que vaig fer en salts el dia d'avui, que són tan fonamentals de veure-les i de denunciar-les o de criticar-les com és important fer-ho. Aquesta, per tant, l'èmfasi en ella no és en la propietat per ella mateixa, sinó en qui pren les decisions. Per això ens diu, per exemple, un exemple del que posa és un jardiner que està cuidant un jardí i que ha plantat un arbre i que l'ha vist créixer i que l'ha cuidat doncs, amb tota la seva diríem, coneixement i tot el seu amor durant anys, és una violència que li vingui un altre a dir-li aquest arbre s'ha de tallar. Quan ell potser pensa que aquell arbre allà està al mar de bé, però com que no és seu, com que és d'un altre, és aquesta noció de propietat que passa pel davant del treball, que passa per davant de qui està suant amb allò. No sé si m'explico amb aquesta noció, perquè és molt diferent de la que tenim. No? Tenim la noció de propietat actualment lligada, i potser ens sembla que és impossible fer-ho d'una altra manera, una noció de propietat lligada a la noció de diners. No? Llavors, si tu entens la propietat, doncs és perquè has pagat uns diners i tens un contracte, tens algun paper que ho diu, no? Que allò és teu. Bueno, això no és obligatori que ho veiem així. No és obligatori. Podem tenir maneres alternatives diferents de pensar la noció de propietat, que no trepitgi de la forma d'aquest exemple que us deia, aquest vincle que hi ha entre les persones i el seu treball. Jo veig el monestir que tenim propietat en comú, però després de tot encarreguen una cosa i cuidado quan encarregues una cosa que no t'hi fiquis, però pots veure en negatiu, diguéssim, però també en positiu, perquè diu, perdona, qui és l'encarregada? Vale, vale, doncs ets tu. Ja dic que això pot ser portat a un extrem, però diríem, a mi m'agrada això, perquè jo sóc l'encarregada, no? Doncs d'acord, puc escoltar com t'ho faries, però jo me n'encarrego d'això. I jo tinc la capacitat de decisió fins que doncs, n'hi hagi un altre que ho faci. Això són espais de llibertat, són espais de realització humana i són espais que, com us deia, la nostra societat jo crec que ens està reduint, ens està acostumant a no tenir-los i a buscar llavors potser un entreteniment, un oci, doncs fora del que seria aquest espai de llibertat, segons Simon Weil, que és l'espai d'actuar en el món, és l'espai de transformar el món, no és l'espai d'entretenir-se amb somnis paral·lels, és l'espai, una altra de les nocions d'ella és la noció de treball manual diu que és el centre de la vida espiritual. I això també per la tradició monàstica doncs és molt proper a la tradició monàstica, que també ho veu així. La regla de Sant Benet diu els monjos no són pròpiament monjos fins que no treballen amb les pròpies mans. Dius, com és això que no són aquests que tot el dia volen pregar? Oh, però es veu que deu ser compatible això de pregar amb treballar amb les mans i en canvi no deu ser compatible si no les fas anar les mans doncs, poder tenir una vida espiritual plena. I per què això? Ella ho explica també en un dels capítols crec més bonics, que és quan parla de la necessitat pel creixement espiritual de trobar la resistència de la matèria. Que quan tu trobes la resistència de la matèria, és aleshores que la teva capacitat de pensar i la teva capacitat de sentir poden trobar un horitzó de realització, perquè és llavors quan necessites doncs, pensar a veure com se soluciona aquest problema tècnic, com se soluciona aquesta dificultat, aquesta resistència. Mentre que, si tu et mous només en el món de les idees, doncs aquest món de les idees pot ser tan maleable que tu no trobis aquesta confrontació i que això no t'obligui o no et porti a entendre què significa el formar-se a nivell espiritual o créixer com a persona o eixamplar aquest espai de llibertat interior. Per tant, aquesta resistència del món material com una altra de les nocions que per ella són centrals quan parla de llibertat. He dit que diria alguna cosa sobre el judaïsme de Simone Weil, perquè sobretot quan parlo de l'arrelament, em diria clar, perquè ella ve d'una família jueva, per tant, les comunitats jueves sabem que han tingut al llarg de la història la necessitat i la vocació, la voluntat de doncs, formar un teixit social fort per poder precisament resistir una assimilació moltes vegades forçada o doncs, una persecució directament. Això és cert, aquesta part històrica que dic, però no és cert que Simone Weil tingui una identificació amb la seva identitat jueva. De petita, com deia, neix en una família que els pares no són creients, sinó que doncs, tenen un judaïsme cultural, però no preguen, no li parlen de la religió, no l'introdueixen en el judaïsme com a vivència de fe. Simone Weil, a la seva etapa adolescent, es declara atea i així viu doncs, fins als 27-28 anys, que és quan té aquestes experiències amb el cristianisme, tot i que no arriba mai a batejar-se. I no ho fa, això del baptisme, tot i que ella entén que les experiències que ha tingut són amb Jesús i estudia el catolicisme i té molts escrits sobre com viu i com, què significa per ella, però hi ha una cosa que l'Església Catòlica d'aquella època deia i la d'avui ja no diu, que era extra ecclesia nulla salus. Això vol dir fora de l'Església Catòlica no hi ha salvació. Simone Weil deia, ah, doncs si això és veritat jo em quedo fora. Si això és veritat, jo no, perquè, com puc jo batejar-me per ser dels que se salven i deixar fora? Els que no, si tota la seva vida el que ha fet és anar-se'n amb les persones que semblava que més patia. No podia entendre-ho, i això hi ha una sèrie d'escrits amb un dominic francès que li feia com en aquesta època de confident espiritual i ella insisteix i l'altre intenta defensar-ho com pot, però bé, sabeu que en el Concili Vaticà II, als anys 60 del segle XX, doncs això ja no ho tenim. Ja no ho diem, això. És a dir, que Simone Weil amb això també va ser profeta, no? Es va anticipar en aquesta època. Ella doncs no es va batejar mai, però tornant al judaïsme, tenia aquesta relació amb el judaïsme de, que després Levinas, per exemple, ha dit que és un exemple d'auto-odi, un exemple de, precisament, no és malauradament l'únic, d'haver interioritzat aquesta herència jueva d'una forma negativa i d'haver-la rebutjada. Simone Weil, de fet, quan està a Marsella amb els seus pares, a ella li arriba una carta que diu que està prohibit que continuï fent la docència, i això forma part d'aquestes mesures en contra dels jueus, de discriminació directa, perquè ja hi ha no, aquesta venç del nazisme, i ella el que fa és escriure una carta dient que ella en realitat no ho és de jueu, que no té res a veure amb els jueus, i que i clar, això no, és com un atac en el currículum de Simone Weil des del punt de vista de com es pot arribar a ser incoherent, una persona que tant predicava la coherència i que precisament quan et toca més de prop o quan tens l'oportunitat, no la que tu vas a buscar, podríem dir com quan se'n va a les fàbriques, sinó la que no has anat a buscar, la que t'arriba, no? I la que segons ella és quan la realitat et posa en la posició on pots tu experimentar la teva humanitat de la forma més profunda, no quan vas a buscar, com va fer ella anar a la fàbrica, no perquè no tenia més remei, i va anar perquè va voler. I evidentment que hi va estar un any i que va aprendre moltes coses, però hi va anar perquè va voler, i quan va voler la va deixar. La persecució contra els jueus i que la seva família fos identificada com a jueva, com era, això no ho va anar a buscar, això li va arribar. Per tant, segons la seva teoria, que us he estat com exposant així alguns trets, hauria de ser l'oportunitat príncep de dir ara estic al màxim de la meva experiència humana i espiritual i també política. Fa aquesta carta. se'n distancia i nega que tingui res a veure amb el judaisme, que jo des de petita m'he identificat amb la Grècia clàssica, m'he identificat amb valors cristians, m'he identificat amb, diguéssim, tot un, amb els valors o la cultura francesa, i amb el judaisme jo no hi tinc res a veure. Hi ha una Hannah Arendt, que a la propera conferència doncs, en parlarà la Fina Virulés, té en el, també una altra de les seves obres, que és la biografia d'una intel·lectual del segle XVIII-XIX, que és Raquel Varnhagen. La biografia de Raquel Varnhagen és una de les obres de Hannah Arendt, i en aquesta obra, ella, Raquel Varnhagen, era també una intel·lectual de família jueva que va renunciar a tenir qualsevol relació amb el judaïsme. I comentant això, Hannah Arendt diu que del judaïsme no te'n pots escapar mai, que no te'n surts mai, que no, no, encara que ho intentis, que té una impronta, té una capacitat de formar a les persones que procedeixen, que va més enllà d'aquests episodis de distanciament voluntari. I de fet, en Hannah Arendt, en Simone Weil, aquesta diferència. Estudiosos han identificat algunes de les línies mestres del seu pensament, com és aquesta, per exemple, defensa i la forma com ho fa, la defensa de la justícia social i aquesta experiència de Déu que fa que està directament lligada amb la justícia social és com si vingués en línia de continuïtat de l'experiència dels profetes de l'Antic Testament. Això és la... Ahir, podies dir dijous, no? Doncs ahir era dimecres de cendra, a la lectura que vam tenir a matines des del profeta Isaías, és quan el profeta Isaías diu em fan vomitar els vostres actes litúrgics. Que us penseu que em serveix d'alguna cosa, que em vingueu a tirar encens i que em vingueu a fer culte, si en realitat esteu estafant en el pobre, si en realitat esteu, diríem, rebutjant-me allà on jo us he trobat, que és, com sempre diu l'Antic Testament, en el pobre, en la vídua i en l'infant gran. No? Aquesta característica que és central en tot l'Antic Testament i que és la característica principal del que en diem la tradició profètica, per tant, de tot el que és l'escriptura jueva, aquesta és la que Simone Weil també la caracteritza des del principi. I aquesta èmfasi en el fer, aquesta forma de definir la llibertat, no com la persona de perdre's potser amb la persona interior, sinó de portar la persona amb la seva realització pràctica i empírica i en el fer, això és una altra de les característiques principals del pensament jueu, que mateix de l'escriptura i al llarg dels segles. Per exemple, quan es parla de la voluntat de Déu, la paraula en què l'Antic Testament més en parla d'això no és una paraula abstracta, la voluntat de Déu, sinó que és aquesta paraula hesed, que el que significa és un acte de misericòrdia, per tant, un acte, una acció. De fet, en l'hebreu, la paraula dvar vol dir a la vegada paraula i obra, acció. No? Aquest Déu que crea a través de la paraula, aquest vincle entre la paraula i la realitat, és molt característic d'aquesta tradició i també el trobem en Simone Weil d'una forma, diguéssim, central o característica. Per tant, fer notar aquesta possibilitat, i per últim, com a contradicció, no només és una contradicció que ella rebutgés i no s'identifiqués amb aquesta realitat de persecució, o sigui, combatia el nazisme, clarament, però combatia per una, diríem, defensa genèrica de la llibertat, però en cap dels seus escrits no es fa conscient del que està passant la persecució dels jueus i no en parla ni considera que això tingui res a veure amb ella. Per tant, és un fet important i molt, molt significatiu per destacar-lo. Doncs, com deia, aquesta contradicció no només opera des del punt de vista d'aquesta opressió per la funció, com us deia, sinó des del punt de vista de la característica de l'arrelament, el que significa aquest arrelament, com ella defensa aquests pobles colonials, la importància de la llengua, la importància de la pròpia història, la importància que els polinesis no hagin de dir que el meu avantpassat era ros, i ella, la seva pròpia tradició, està desarrelada d'aquesta tradició. No és aquella, això és la mirada crítica, però que és important, perquè a vegades no s'exposa un autor o una autora i sembla que sap què, que és una cosa de perfecció, doncs la realitat és així. No? De vegades hi ha unes idees que em semblen molt vàlides per avui, i molt profundes, però després també hi ha unes contradiccions i em semblava important també d'enumerar-ho. De fet, podríem dir que Simone Weil, ella mateixa, que parla d'aquesta importància de l'arrelament, vivia un triple desarrelament. Primer perquè Simone Weil no s'identifica mai amb la seva feminitat, que és la feminitat, també seria qüestió d'una altra conferència, perquè no us penseu que jo vull dir que això es pugui posar en un quadradet i dir què és, però en la seva adolescència, per exemple, li escriu a la seva mare en masculí, com si ella, i no només en masculí, sinó que li diu el teu fill, noi, no? El teu fill, i s'escriu així amb la seva mare, perquè rebutgen, tant ella com la seva mare, el model, evidentment, de feminitat estereotípica. Jo crec que Simone Weil, amb aquest rebuig del judaïsme, en realitat el que està fent és rebutjar, això ja és la meva interpretació, la meva hipòtesi, està rebutjant, igual com crec que li passa amb el rebuig de la pròpia feminitat, no està rebutjant directament la feminitat o el judaïsme, està rebutjant la construcció de la feminitat o la construcció del judaïsme com a alter, com a alteritat de la masculinitat o el cristianisme concebut doncs, com a realitat cultural europea, aquesta història llarga d'alterització, de construir una noció i una identitat d'alteritat, aquest que en anglès en diuen otherness, no? De fer othering, de fer a l'altre, convertir l'altre en el folre, en la ombra de la pròpia identitat. No? Jo defineixo una identitat normativa o central i queda espai per un altre. I aquest altre és el folre escaient. Doncs si el cristianisme és universal, evidentment el judaïsme és particular. I si el cristianisme és doncs, que té una capacitat d'abastar doncs, que no té sense límits, no? Aquesta universalitat, aquestes particularitats jueves han de ser emfasitzades d'una forma que Simone Weil no podia resistir, diguéssim. Aquest espai que li havien dit que era el propi, aquest espai ella el rebutja d'una forma automàtica, enfàtica, i jo crec que o bé conscientment o fins i tot tan, diríem, profundament que li vela la possibilitat de donar-se'n d'aquesta oportunitat que li passa pel davant de ser coherent amb els propis postulats i propis principis. El mateix diríem amb la feminitat, aquesta construcció de la feminitat com una ombra de la masculinitat normativa o com una alteritat, com allò que ens permet fer un joc de dicotomies, que sempre les dicotomies binàries són jerarquies. Aquest joc de dicotomies que esdevenen jerarquies és el que crec que Simone Weil rebutja des de l'inici, però que això al mateix temps la fa evitar, en la mesura també que no sigui compartit i que no sigui fet conscient o tematitzat, la fa evitar en un espai de violència, la fa evitar en un espai de desarrelament, desarrelament de la seva identitat de gènere, desarrelament de la seva identitat també com a jueva, i un tercer desarrelament, però aquest potser és menor perquè realment és l'únic que és volgut, que és la seva inserció en el món obrer, provenint d'una família de l'alta burgesia. Ella de petita no va patir mai de gana, ni, com deia, quan se'n va a la fàbrica, els seus amics i amigues del sindicat anarquista li diuen bueno, però tu que vindràs a jugar una estona a la fàbrica? Clarament, perquè clar, pot ser llegit d'aquesta manera, no? Com una burla, fins i tot, que dius, oh sí, una experiència de fàbrica, tu no en tens ni idea de què és una experiència de fàbrica, perquè la primera característica d'una experiència de fàbrica és que no et pots escapar, que no la tries, no? Ella d'aquesta sí que n'és conscient i, per tant, doncs potser aquí podem introduir una anàlisi una mica més diferenciada o detallada. Però aquesta seria en aquest triple element i, com vaig de temps, una miqueta... No? Només acabo, però acabo amb l'aplicació Europa, que ja ho he anat fent una miqueta, però us volia també aplicar aquesta noció d'opressió per la funció, el que a mi em sembla que és... Bueno, a mi em sembla que, de fet, avui a Europa tenim dues crisis majors, i aquestes dues les vull fer correspondre amb això que us he explicat a Simone Weil. La primera és aquesta crisi de, que molts en diuen, no? La democràcia, en diuen democràcia no ho és, aquesta crisi de legitimitat democràtica, que jo crec que té a veure amb aquesta separació progressiva entre qui pren decisions i qui les ha d'executar. I això ho concretaria en dir que la democràcia representativa és insuficient. Jo crec que és necessària, no podem anar 7 milions i mig al Parlament. Això és obvi, no? No poden anar, doncs no sé quan sou a Girona, d'habitants? 120.000 a l'Ajuntament, això és una obvietat, no? Per tant, delegar amb algú que faci les funcions d'un representant, no? O una representant, això penso que és una obvietat. El problema no és aquest, que hi hagi representants polítics. El problema és que només hi hagi representants polítics. És que la democràcia es quedi en la democràcia representativa. Jo crec, i això evidentment només ho apunto perquè no és el tema d'avui, però jo crec que al costat de la democràcia representativa ens fa falta la democràcia directa, que és per exemple el que tenen a Suïssa, amb referèndums de vet, que el Parlament ha elegit legítimament tot el que vulgueu, fa una llei que un 1% de la població la troba objeccionable, i això no és que aquest 1% pugui imposar el 99% la seva voluntat minoritària, òbviament que no, però si un 1%, que acostumen a ser la gent que coneix el tema, no? Que estan més motivats, si un 1% la troba objeccionable aquesta llei, avui a Suïssa, això s'ha de fer, s'ha d'obrir un període de debat. De debat públic i s'ha d'obrir un període de presentació d'alternatives i hi ha una capacitat d'influir, diguéssim, d'una forma que nosaltres aquí no tenim. I encara crec que d'això no n'hi ha prou, perquè Suïssa segueix sent, no?, un dels països centrals d'aquesta òrbita capitalista que forma part, jo crec, de la manca de llibertat de la societat contemporània. Fa falta també la democràcia deliberativa. I aquesta potser s'assembla una mica amb algunes experiències que s'han fet ja a diferents ajuntaments, d'aquí i de fora d'aquí, amb els pressupostos participatius, com per tenir un exemple de què significaria. No és només que tu t'esperes i la veus venir, sinó que hi hagi una implicació en tot el que significa la responsabilitat. Per això que en diem democràcia, si és que volem viure en una cosa que en diem democràcia, que això no, tampoc es pot donar per suposat. Tampoc es pot donar per suposat que la majoria de gent cregui que és la millor forma política. Per què? Doncs perquè evidentment que aquest criteri de majoria també té els seus límits, però jo sí que estic personalment convençuda que, tot i que li veig els límits que té la democràcia, fins i tot aquesta ampliada que us he així esquematitzat, encara que li veig els límits, evidentment que no m'agrada més una tirania, ni m'agrada més una aristocràcia, ni m'agrada més una meritocràcia, ni m'agrada més una plutocràcia, que seria que governen els diners com ho tenim avui. No? Aquesta distància entre els que prenen decisions i els que les han d'executar, crec que és un dels reptes que tenim a Europa i, malauradament, fa un mes vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar amb un jutge del Tribunal Constitucional, no l'espanyol, el Tribunal Constitucional alemany. Un jutge que es diu Dieter Grimm, i això ho he fet per una revista que es diu Iglesia Viva, ara soc la directora i sortirà aquesta entrevista. I ell ara té 80 anys, però segueix en actiu a la Universitat Humboldt de Berlín i a la Universitat de Yale, als Estats Units. I ha sigut 12 anys jutge del Tribunal Constitucional alemany. I ell m'ho deia, i més que també és una cosa coneguda, és a dir, aquesta distància o aquesta incapacitat, aquest bloqueig que tenen en el moment actual les institucions de la Unió Europea per poder articular aquest diàleg democràtic, com deixi aquest nom, aquest bloqueig que tenen per poder, i el bloqueig ve en part d'aquests tractats de la Unió Europea avui, tenen rang constitucional. Però els tractats no són constitucions. Els tractats són una sèrie de reglaments i normativa econòmica, perquè això era un mercat comú, no? Va començar. Per tant, són una sèrie de disposicions econòmiques que són les úniques que tenen, bueno, el Tractat de Lisboa n'hi ha alguna més, però les principals, pàgines i pàgines, són disposicions de tipus neoliberal econòmic i és amb el que s'han de basar jutges del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per dictar sentència. Per tant, per dir-ho breu i ràpid, que ara no és el tema, però una mica sí, no? D'aplicar-ho, si hi ha avui a Girona, hi ha una decisió de fer un altre hospital. Tenim un hospital privat aquí a Girona?
Sí.
Doncs tu imagina't que a prop d'un hospital privat l'Ajuntament diu que no, que aquí la gent no hi té igual accés i per tant en fem un de públic. Doncs els propietaris d'aquest hospital privat se'n van a primera instància aquí, però això acaba anant en el Tribunal de Justícia d'Europa a dir que els esteu afectant la seva competència. Perquè ho esteu fent des de l'espai públic, evidentment, té una necessitat de finançar-se que no pot tenir un privat, i estigueu segurs que el Tribunal de Justícia d'Europa donarà la raó a la clínica privada. Per què? No perquè siguin especialment dolents els jutges d'aquest tribunal, és que ells tampoc la fan, la llei, no? El que han de fer és aplicar, i aquesta llei són uns tractats que es van fer per fer una unitat econòmica, i no hi ha hagut aquesta Europa social, no l'hem construïda l'Europa social, però l'econòmica sí. Llavors tenim una, diríem, una pèrdua de sobirania dels països que s'ha derivat, tota ella s'ha canalitzat en una estructura que només té criteris econòmics en aquest moment, o principalment només econòmics. O sigui, és molt greu això, no és una cosa banal. I jo crec que bueno, és un bon exemple de què vol dir aquesta separació. I l'altre, que em sembla el segon gran repte, és aquesta sempre pendent Europa de les nacions, aquesta realitat de nacionalismes excloents in crescendo a l'àmbit europeu, i aquest intent d'aturar-los amb una idea d'uniformització contrastada amb una altra idea que seria la que jo defenso i crec que té a veure amb aquesta noció de reglament de Simone Weil, que és la noció d'un nacionalisme o d'una defensa d'aquests espais d'identificació col·lectiva obert, evidentment, que no ha de tenir res a veure ni amb la xenofòbia ni amb la violència, però és que per què només podem imaginar una cohesió social que vagi més enllà de l'individu en termes negatius? D'on ens ve això? D'on ha nascut això? Per què? Fins i tot en el debat a Catalunya en aquests últims anys, aquesta impossibilitat de fer servir el terme identitat. No, però identitaris no ho som. No som identitaris, sobretot, perquè clar, si no, ja t'associen amb més a saber qui. Però què significa, en el fons, això? Què significa, per exemple, que Benedict Anderson, un dels autors de filosofia política, també més influents, de fet el seu llibre, que ara us citaré, dels anys 80, és el que ha estat més vegades traduït de llibre de ciències socials escrit en anglès, doncs el que ha tingut doncs, més ampla difusió, és un llibre de Benedict Anderson dels anys 80-84, que es titula Comunitats imaginades, sobre els orígens i l'expansió dels nacionalismes. I és en aquest llibre on Benedict Anderson descriu l'emergència d'això que en diem nació, precisament quan el llatí deixa de ser la llengua que es considera com la llengua de la cultura a nivell europeu. Quan el llatí, que fins aleshores era llengua dominant i l'única que es considerava culta, les altres eren barbàriques, no? Eren com no s'havien de ni de considerar. Deixa, comença a cedir i comença a haver-hi cultura superior escrita en llengua vernacla o en llengua romànica, no llatina, és en aquell moment la pluralitat lingüística és la que fa emergir un nou sistema polític que ja no és la noció d'imperi, caracteritzada en l'antiguitat per la noció de jo tinc el Déu veritable, jo tinc la religió veritable, jo tinc la llengua veritable, la cultura bona, jo tinc la força, jo tinc alguna cosa que em fa legítim que jo vulgui dominar el món. Això és la mentalitat imperial. La mentalitat de nació, segons Benedict Anderson, en el seu origen, és precisament la contrària. És adonar-me que la meva relació amb la meva llengua és la mateixa que un altre té amb la seva llengua. Això és, per mi, el moment on s'arriba després d'una llarga història d'anar emergint això que en diem la llibertat personal com a autodeterminació, i això de la llibertat personal és, per les dones, per exemple, doncs, sabem el que ha costat d'arribar i encara aquest ser reconeguda la sacralitat i la inviolabilitat d'aquesta autodeterminació personal per cada individu, a nivell polític, la llibertat política passa per reconèixer d'una forma igualment forta aquesta necessitat d'autodeterminació col·lectiva. Perquè si no, la forma d'organitzar-se políticament és una forma que ha passat i segueix passant per la violència. Llavors aquesta realitat de valorar aquest arrelament i aquesta necessitat de no desarrelar per poder construir socialment un espai de justícia social, em sembla que és una bona manera d'acabar la conferència. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Podries estar una hora més parlant, eh? Exactament igual. Ja algú té alguna pregunta, alguna intervenció? Tenim encara uns minutets, si algú vol fer alguna... M'has deixat convençuts.
Trenco el gel. Per trencar el gel, et sembla que podríem dir, d'acord amb aquesta concepció de la llibertat, de connectar, no? De correspondre al que és el pensament amb el fer, que fa pensar que certes opressions, que d'acord amb la primera concepció seran clarament opressions, no ho serien tant, eh? Perquè si és coherent entre el que dius i el que fas, no? Si hi ha una correspondència entre el que penses i el que fas, no necessàriament el que faci un altre t'afectarà en la teva llibertat, no? Però si fos així no hi hauria una... almenys hi ha un sentit contrari al que no entenem moltes vegades per llibertat, que si estàs a presó, no ets lliure. D'acord amb aquest... no sé si... no ho coneixem bé, jo no ho conec, eh? Però com podria dir si, per exemple, els Jordis són més lliures, d'alguna manera fins i tot ara, estan a presó, no? Que no pas no senti. I l'efecte...
no pas si estessin a Brussel·les. Ah, no.
No ho dic. Però estic a Girona, també a Girona. Però, tindria aquest caràcter paradoxal.
Sí. És a dir,
abans, per això he volgut fer aquesta nota, quan vull dir que això no significa que tu aquesta llibertat no te la puguin oprimir des de fora, perquè està clar que si jo el que vull és doncs, estar al costat del meu fill, que té un moment difícil que a mi m'impedeixen, sigui per la feina o sigui perquè m'empresona, no? Si el dia que es vol estar en Jordi o qui sigui al costat de la seva canalla i no pot, doncs evidentment que aquí hi ha una coartació de la seva llibertat. Però pots ampliar el focus, i jo crec que és molt important fer-ho i dir, si tu el que estàs fent és lluitant per allò que creus, tu com a persona, i també això ha d'incloure necessàriament la llibertat, perquè si no tens una noció de persona que realitza allunyat de la noció de llibertat, i això ja no és possible per la comprensió antropològica, tu, ampliant el focus, estàs d'una forma que és més ampla d'un detall que pot ser tan puixant i tan profund, no? Com és el de voler estar al costat del teu fill, però d'alguna manera tu el que estàs fent és ser coherent amb el que tu penses. I aquesta coherència amb el que tu penses fa que el testimoni de moltes persones en situacions d'aparent manca de llibertat extrema pugui ser de vegades més colpidor i més inspirador a nivell de llibertat que el de persones que tenen lliure, diríem, circulació. És a dir, que seguint ara Simon Bell, no pots fer una noció de llibertat que obviï la llibertat de moviments, no que diguis, no, és igual, no, no és igual. És obvi que si estem parlant d'acció i d'acció en el món, això no és igual. Ara, amb això no s'acaba tot, perquè aquí hi ha una coherència que és la que li dona a la persona aquesta capacitat de créixer com a tal, i aquesta coherència pots tenir-la més forta si estàs a la presó per ser coherent amb les teves idees, que si no ho estàs. I això ha passat al cristianisme, Jesús a la creu, és com l'exemple màxim d'acte lliure, que és on suposa que la tradició cristiana suposa que hi ha el moment de redempció màxima i el moment de la màxima llibertat i està completament privat del que seria el moviment extern, no? Ja en aquest cas físicament, no clavat a la creu. En aquest moment no hi ha res. És obvi que no hi ha cap situació humana que tu et primi de fer un gest d'amor lliure. I aquest gest d'amor lliure és allò que et realitza com a persona. I aquest gest d'amor lliure, evidentment, és molt millor si ho pots fer en llibertat de moviments i sense un altre que te... No? I això no ho perdem de vista, eh? Però amb això no s'acaba tot, certament. Per tant, no és més lliure la persona que té llibertat de moviments absoluta, però ha traït allò que creu, no és més lliure que el que està encadenat, però per coherència. Això està clar.
Jo et volia preguntar qui... La conec molt poc, Simone Weil.
Sí.
Però volia preguntar quins referents té, o sigui, quins pensadors o quines pensadores o quin és la seva posició des del punt de vista de pensament o filosofia.
Ell té, això és un llibre, no? El català n'hi ha molts de traduïts, però aquest ja és el reglament.
Simone Weil té una de les influències més importants, diguéssim, són la de Descartes, tota la... Descartes, sobre el qual fa la seva tesi en filosofia. Alain Cartier, que és un professor d'ètica que ara no sona tant, però que en el seu moment era com el referent de tots els estudiants de filosofia, va ser com una influència directa, però passa per aquesta, els pensadors de la Il·lustració i de la modernitat europea, i després, l'influència que crec més decisiva és de l'escola estoica grega, Sèneca, per exemple. No? I aquesta és com l'àmbit on li sembla que aquest pinacle del pensament humà ha assolit doncs, el seu punt més alt. No? Per tant, en aquesta escola estoica, que també la tenim potser mal representada com un excés d'austeritat o com una duresa, no sé com us imagineu el món estoic, però que, per exemple, també és el que influencia de forma més profunda en el temps, que és un altre dels, no? Els grans forjadors d'aquesta Europa, crec jo, més valuosa. No? Els estoics com aquesta capacitat de pensar l'ésser humà, no sé, sense excuses, ho havia dit, no? com a ésser que fa, i com a ésser que és obert per definició tot el que hi ha i com a ésser que respecta la realitat en la seva materialitat. No? Com a ésser que coneix que ha estat fet per servir. Això també forma part de la filosofia estoica, no és en absolut una filosofia mocada sobre el mateix. Aquesta era la crítica dels estoics en els epicuris, no? Que els epicuris també més que això, però la crítica dels historiadors picudis és clar, no? Aquesta creure's, ahir per exemple, bueno, demà hi haurà, demà fa 90 anys el Pere Casaldàliga, aquest català que se'n va anar al Brasil i que doncs, ha estat de la teologia de l'alliberament i també poeta, i avui el monjo que ha vingut a dir la missa al monestir ens ha fet una cita d'ell que penso que lliga amb això, que és Pere Casaldàliga, en un dels seus escrits, parafraseja el Pere Gasset, quan ella diu, jo sóc jo i les meves circumstàncies. Pere Casaldàliga ja fa anys va dir, jo sóc jo i les meves causes. I, no, ja diu, les meves causes són més importants que la meva vida. Que això també és el que va dir doncs, Luther King, per exemple, quan diu, si no tens una causa per la qual donaries la vida, no tens una vida que valgui la pena. No tens una causa per la qual et val la pena, creus tu, clar, individualment, subjectivament, això ets tu, no? Si tu creus, no tens una causa per la qual creus que val la pena donar la vida, no tens una vida que valgui la pena. Pere Casaldàliga diu, jo sóc jo, no les meves circumstàncies, en clar, passiu, que evidentment hi són, però el que em caracteritza a mi no són les circumstàncies passives que tinc a l'entorn, és el que jo faig amb elles, i això seria les meves causes, no? I això també lliga amb Sartre, per exemple, quan diu, doncs jo, la meva llibertat és allò que faig amb allò que han fet de mi. És la llibertat. Que per cert, ja que he parlat de l'ordenació i lligat amb l'arrelament, també he fet una nota sobre aquesta dificultat, per motius obvis, evident que venim del nacionalcatolicisme aquí, del nacionalsocialisme més amunt, clar que s'entén que s'eviti aquesta paraula, però quan avui en dia alguns proposen escoles també de sociologia que en lloc de nacionalisme es parli de patriotisme, i més igual les paraules, però només fer notar que patriotisme de fet ve de pare i nacionalisme ve de néixer. També la Hannah Arendt desenvolupa i és una metàfora que per mi em sembla més vàlida, diguéssim, que aquesta de Vaterland, no? De paternitat, i sobretot perquè el que reflecteix, crec, és aquest adonar-nos-en d'una cosa que és òbvia però que és important adonar-nos-en, que la major part de coses que em fan han estat coses que m'han estat donades. No? A mi la llengua no l'he creada jo, però és que sense la llengua ja no podria ni pensar. Potser, bueno, és igual, però pensaries en un altre ja, però també les llengües fan alguna cosa més que simplement ser vehicles inerts, no? Conformen el pensament. I, evidentment, que la família i que els lligams socials i que la cultura, la història, tot això, a mi em ve donat. I llavors jo no quedo aquí, no sóc jo i les meves circumstàncies. Jo d'això en faig una internalització pròpia de la qual en sóc només jo responsable. Però he de reconèixer tot això. He de reconèixer aquest melic que tinc aquí al mig. La part aquesta també relacional de la persona em sembla que és el més criticable en aquesta orientació de l'individu aïllat, no?
Moltes gràcies. Algú vol fer alguna intervenció? Doncs moltes gràcies. Jo no us l'he presentat. He anat molt de pressa, hem vingut tard i no l'he presentat a la Teresa Forcades com ho hauria d'haver fet. Ara ja no cal, després d'aquesta conferència, ja no cal que digui ben res. Però sí que tenim un breu currículum en els papers que us hem passat i un amb una mica de resum i l'anunci de la conferència de la setmana següent. I la Lídia m'està ensenyant que tots els estudiants que necessitin signar el paper per obtenir el crèdit d'assistència el teniu sobre la taula a la sortida. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.